Bundiaran, soon as wait.
Trescat Info. Et maitin d'Aran, d'en Sofia Cabanes.
Mos lleu a magüe de min programa cargat de continguts i actualitat que mos porta notícies importants en encastre educatiu, cultural i sanitari. Comencem parlant d'educació, però amb aquest govern de la Generalitat i concretament el Departament d'Educació que ha decidit reforçar el paper de la llengua aranesa en els centres educatius de casa nostra. A comptar el curs que ven, el coneixement de l'aranès haurà més pes en assignació de places entre mestres i professors en les borses de treball i a mesura que va estabilitzar personal docent i reduir la mobilitat. Tot això s'emmarca l'agents de la nova zona de governança educativa i a prova pilot que se met en marxa en Aran. Més en aquest mateix encastre, també s'ha iniciat la incorporació de Mossos d'Esquadra de Paisà en els centres de secundària de Raval. Bundaram tots els detalls. Per lloc de costat, la cultura ha estat protagonista aquests dies de la celebració de Sant Jordi. En Aran, les llibreries han viscut una jornada força positiva, de mi ha presenciat destacada des autors locals entre els més venuts. Ne parlam d'Amet Llibreter de la Terna de Viella. En acabar, en encastre sanitari, l'Hospital Vall d'Aran, que ha culminat la modernització del seu laboratori d'anàlisi clíniques i a millora que permet realitzar força més proves in situ. Ne parlarem de tot això sense desbrimbar també l'actualitat de la jornada en Catalunya. Comencem, doncs, aquesta nou edició de Maitín d'Aran que vos hem premanit qui vos parla, Sofia Cabanes i també José Badia. Més abans d'entrar en matèria, com cada dia, ara que entram en punt de suite 3 de Maitín, que vam tarar predicció de temps d'en Enric Agut.
Repàs de les temperatures mínimes avui de Vall d'Aran. Viella ha marcat una mínima de 6 graus, Arties 8 i Bossòs al voltant dels 9. Alta muntanya, Sa Selva, 2.228 metres, una mínima de 4 graus, 3 a Lac Redon, de la Cap de Baqueira, una mínima de 4 graus. Un matí tranquil, sol en intervals de núvols i a la tarda podria arribar a caure algun ruixat d'aquests que passaran ràpid. La temperatura màxima al voltant dels 19, 20, 21, 22 graus aquí a les poblacions. Demà dimecres el dia comença amb calma, sol, alguns intervals de núvols. A la tarda el temps aguantarà, tot i alguns núvols. Igualment hi haurà clarianes amb sol i la temperatura màxima també rondarà els 19, 20 graus a les poblacions.
Doncs això, com ha de dir ara Enric Agut, les temperatures que són un xinyalet més retingudes que hagi en Lac Redon, cauem ara mateix 3 grats, 4 en Cap de Port de la Bonaigua, 4 també en Sa Selva, en la cota 2.200. Se van als municipis de casa nostra, 6 en Vilamòs, 8 en Arties, 7 en Viella, en Cap Bloc d'Aran, i 9 en Bossòst. En Ribagorça, en Pont de Suert, 9 grats, 8 en Sort, en Pallars Sobiran, i també 8 en Lleida. Se m'obamta a Barcelona, que n'han 17 en Observatori Fabra i 15 en la zona universitària. En Tolosa, 15 grats.
Et Maitín d'Aran.
Educacion reforçarà el paper de l'aranès en els centres educatius de la Val d'Aran. A comptar de curs que ven, serà a prevaler la coneixença de l'aranès per deixar de la posició en la borsa de treball en assignar les places de mestres i professors. Se tracta d'una mesura en estabilitzar personal en país i reduir la gran mobilitat de docents que hi ha ara. Són declaracions de la directora de Servicis Territorials d'Educació en Pirineu i Aran, Carlota Valls, AGE en Viella.
Sí, efectivament. I no és tan dramàtic potser com sembla, perquè ja tenim més de la meitat dels docents que treballen a escoles de Vall d'Aran, més de la meitat amb la màxima certificació de coneixement de la llengua, amb el C1. Per tant, anem bé, el que es tracta és de continuar avançant i per això sí que aplicarem unes mesures específiques. Sortiran totes les convocatòries i tots els concursos per proveir aquestes places, sortiran amb l'exigència del C1, però amb una novetat. Si una plaça no es cobreix perquè no tenim personal que pugui acreditar aquest nivell tan superior, la novetat és que considerarem i tindran prioritat els que tenen acreditada la llengua encara que siguin nivells inferiors, cosa que fins ara no es feia i que ens portava a una situació en la que doncs, havia de marxar un professor que portava o professora que portava 2-3 anys, no havia encara assolit el seu, però tenia un nivell més bàsic i ja anava avançant i tenia un coneixement, i en canvi doncs, l'havíem de substituir per algú que tenia una nota més alta en la borsa, malgrat no havia treballat ni havia trepitjat mai l'Aran. Això es corregirà, això ja tenim el vistiplau del director general de personal docent del Departament d'Educació, tenim el vistiplau de la consellera i és una gran notícia pel territori.
Segons era consellera de coneixement del govern aranès, Angelina Cases, aquesta que ha estat un pas tapla important.
Sí, això és força important, per a que ens tapaven persones que venguin a treballar així. Estaven un any, començaven a era a un d'aranès, més d'empuix se trapaven, eren que seguís, que no podien quedar-se, per a que d'altres persones amb un número més nou les ocupaven el seu lloc. Això ja ho hem separat, podran quedar-se tota la gent que vol i que ha un interès en quedar-se a Val d'Aran. Jo penso que a poc les causes se van metent en seu lloc i penso que això és important.
De la mateixa manera que s'ha començat a aplicar com a requisit el nivell de C2 de català en accedint a borsa de personal docent, era intenció d'educació, ella so de mateix d'amb aranès a comptar de curs que ven, en aquest cas, d'amb el nivell C1, que és màxim en la nostra llengua. Aquestes declaracions de la màxima responsable del Departament d'Educació en Pirineu i Aran arribaven a G pendent la presentació de la zona de governança educativa que s'ha començat a implementar en Val d'Aran en forma de prova pilot, juntament amb 4 territoris més de Catalunya. A Tau Montparlaue era delegada de govern en Pirineu, Sílvia Romero.
És una de les 5 zones de governança educativa que es constitueixen fruit doncs, d'un acord de govern de finals del 2025 que desplega un dels articles de la Llei d'Educació de Catalunya i el que fa és reconèixer que la responsabilitat en educació és de totes les administracions públiques, fet que ja diguem-ne de manera natural està succeint perquè els ajuntaments doncs, fan aportacions importants en el sosteniment dels centres, en el seu manteniment, en les activitats, tenen una atenció constant cap als centres escolars, també en aquest cas doncs, el Consell General d'Aran amb les competències que té en educació, i aquesta és una eina de governança on posa al mateix nivell totes les institucions del territori concernides en educació perquè puguin treballar conjuntament, de forma coordinada i sobretot des de la proximitat. Aquest és el valor, perquè puguin posar en comú tots els elements doncs, que detecten i puguin fer-ne una gestió conjunta de cara a l'objectiu que és garantir l'equitat del sistema, d'accés al sistema i sobretot també aconseguir doncs, millores en els resultats.
Ara, practicar aquesta zona de governança educativa implicarà que les administracions del país, com el Consell General o els ajuntaments, hagin veu en les decisions educatives que tanyaran.
Bé, la idea és que les administracions locals entraran de tu a tu al mateix nivell que el Departament d'Educació a formar part doncs, de la governança i de les decisions. Com això el Departament doncs, ho expressa de manera molt clara, que no hi haurà cap diguem-ne, decisió que es prengui sobre l'àmbit educatiu doncs, en què no participi en les administracions locals, per tant, el territori.
Aquesta zona de governança educativa serà liderada per un coordinador que en cas de dany ja ha estat nomentat.
Aquesta zona de governança educativa, com totes les altres, com estableix l'acord de govern, té un coordinador específic d'aquesta zona, que és un inspector d'educació, que ha estat escollit per concurs doncs, específicament, per tant s'ha volgut presentar, coneix el territori i diguem-ne, tindrà aquesta figura doncs, per ajudar a que tot funcioni millor. El que no es vol és que sigui un organisme més doncs que es constitueix i quedi allí, sinó que sigui realment una eina útil i que afavoreixi el funcionament. Amb tot, doncs, la comissió està formada doncs, per la directora dels serveis territorials, que n'és la presidenta, la síndica d'Aran, que n'és la vicepresidenta, i tots els ajuntaments amb centres educatius. S'ha subscrit un conveni doncs, en què s'estableixen els criteris amb què es funcionarà.
Com a diríem, aquesta zona de governança educativa s'implementa en forma de prova pilot en 5 territoris de Catalunya. Aran, Hospitalet de Llobregat, Vic, municipis de la Corunya, Et Prat de Llobregat, Urgell, Tàrrega. En cas d'Aran, han hagut d'haver-hi Heret d'Este i a zona d'amb un règim especial, era en alta dispersió de la població, era així a baixa densitat, i també, com no pot ser d'alta forma, era llengua pròpia, com a destaca la directora de Servicis Territorials.
Efectivament, quan el govern de la Generalitat va decidir desplegar aquest article de la Llei d'Educació de Catalunya que ens quedava pendent per desplegar, que és aquest nou model de governança educativa en la que les decisions, com deia la delegada, es prenen de forma conjunta entre el món local, les administracions locals, perdó, i el Departament d'Educació, doncs va decidir començar com un projecte pilot. És un canvi de model, és quelcom força important perquè es pugui implantar d'una manera paulatina, progressiva, i anar introduint també indicadors d'avaluació i anar veient com anem. En aquest sentit, es van triar 5 territoris de Catalunya, cadascú amb la seva singularitat. La nostra alegria va ser doncs, quan ens van comunicar que a l'Alt Pirineu i Aran havíem estat seleccionats per desplegar aquest projecte pilot a casa nostra, concretament a la Vall d'Aran. Precisament és la zona que creien que per la seva singularitat era doncs, on aquest projecte pilot tenia ara mateix més sentit per arrencar, per començar, i perquè, a més d'un nou model de governança, en el cas nostre de l'Aran, esdevindrà també un mecanisme per poder aixoplugar totes aquelles demandes que tenim singulars respecte a la llengua i respecte a altres aspectes importants del nostre territori. Mitjançant aquest model, doncs, creiem que arribarem a molt millor port i que seran caminarem d'una manera més àgil cap a les fites que tots tenim.
En tant, govern d'Aran, la creació d'aquesta zona de governança educativa ha estat pla ben rebut. A més, sabem en compte que la Llei d'Aran ja prevé la creació d'una zona educativa pròpia, com exposa la consellera Angelina Cases.
Bé, ja ne parlàvem a temps d'una zona educativa especial en la Vall d'Aran. Justament s'ha presentat poder formar part de governança educativa un d'aquests centres pilots, serà la Vall d'Aran. Pensi que demani, demori, esperi, que ens vagi molt bé a refortir la nostra llengua, si és tot, l'aranès.
aquest de l'ús d'ED ja s'ha constituït la comissió de seguiment d'aquesta zona de governança.
Hem constituït la comissió de seguiment, una comissió institucional que, com comentava, anirà avaluant com anem fent aquest treball, i alhora també ja està nomenat aquesta figura de coordinador o coordinadora de la zona, que en aquest cas és, com deia la delegada, un inspector d'educació, que té, a més, doncs, el reconeixement de la llengua aranesa, que ha treballat aquí com a inspector, per tant, coneix equip directius, coneix els centres, coneix el territori, i comencem ja a treballar. De fet, ja portem uns dies, de fet, ja treballant, tenim, s'està acabant de redactar un pla de treball en el que s'especificarà cap a on anem, quines fites ens hem proposat, i que anirem avaluant i que donarem resultats. Treballarem ara, començarem amb aquest primer trimestre de curs que ens queda, a l'estiu farem aquesta primera valoració i continuarem el curs que ve.
Més era a Val d'Aran i també hi ha de zones on ha començat era prova pilot en incorporar Mossos d'Esquadra de paisà. S'ha signat un agent entre els dos centres de secundària de casa nostra, l'Institut d'Aran, i també l'Escola d'Hostaleria de l'Est, a què explica Carlota Valls.
En aquest cas, aquest tipus de projecte i altres parteixen d'una manera de veure l'escola que avança i que progressa. L'escola tradicional es basava en el mestre o la mestra, les seves quatre parets i el seu grup classe. Això progressa i l'aula s'obre a la comunitat escolar, famílies, professors, altres grups, sobre els barris, sobre els municipis, sobre els pobles, sobre la comunitat. Una nova manera de treballar, perquè tenim molt clar que els reptes tan importants de la nostra societat actual només ens en sortirem si ho fem junts. Això vol dir feina interdepartamental. Tots els departaments són benvinguts a l'escola. Aquella opacitat amb la que es treballava abans d'educació, aquest nou model aposta perquè ara ens hem d'acostumar que podem tenir una infermera treballant com una més al mestre, amb els mestres, amb els claustres, perquè ens dona tots aquells suports en relació a la sanitat que tant necessiten alguns alumnes, ja sigui, per exemple, doncs, en matèria de salut reproductiva i sexual, en qüestió també d'aquells alumnes que per discapacitat requereixen o malaltia requereixen d'un suport mèdic. També necessitem el Departament de Drets Socials, perquè han estat molt benvinguts a les escoles les figures com els educadors socials, els integradors socials, que ens venen a donar aquest suport en aquells contextes més vulnerables, amb aquelles famílies amb dificultats socioeconòmiques, i ells fan aquest paper. Doncs el Departament d'Interior també és benvingut, que ens vinguin el que es diu agents de comunitat, que són Mossos de paisà i sense armes, evidentment, amb una formació molt, molt, molt exigent en matèria de comunitat educativa, de convivència escolar, de mediació en conflictes. Són molt benvinguts a les escoles, i no és una cosa nova. Fa molts anys que ho fem. De fet, als instituts que tenim a l'Aran tenim una valoració molt positiva per part de la comunitat escolar del paper que ja fa anys que fan aquestes figures als nostres centres.
Era directora de Servicis Territorials d'Educació, s'oslinya que, malgrat tot, en cas d'Aran, són que aquests mossos són que hauran presència en els centres quan siguin requerits i entre treballs de prevenció.
Evidentment que ni és una patrulla ni és un mestre, vull dir, és una persona. El símil de la infermera crec que es comprèn bé, que són persones formades a disposició del centre per ajudar. I seran quan calgui, quan no hi calgui no hi seran. Vull dir, ells no formen part del claustre. El claustre són els docents que hi estan tota la jornada escolar. I els altres agents, no del Departament d'Educació, d'altres departaments, que ens venen a ajudar, venen quan cal. Llavors s'establirà i a més aquest projecte a terra respectant la singularitat de cada zona i de cada centre, i respectant sempre l'autonomia de centre. Cada direcció de centre i cada claustre decidiran com volen la implantació, com necessiten l'acolliment d'aquest agent, de quina manera de ser, què és el que ells necessiten. I aquesta persona s'adaptarà a les necessitats del centre. I és una figura que... A educació no estem per dir que no a ningú que ens vulgui ajudar, i menys quan són programes amb tota una formació darrere, amb una excel·lència. Tenim, a més, el model d'èxit en altres països i que funciona, fins i tot en altres comunitats autònomes. Sabem que és un model que funciona i no estem per dir que no a quan algú ens vol ajudar.
A diferència de d'altres territoris, era Val d'Aran no a centres de nauta complexitat. Era implantació d'aquests Mossos d'Esquadra de Paisà a Vell, segons era directora territorial, precisament de la creació d'aquesta zona de governança educativa.
El que s'ha implantat és... hi ha uns centres que ja ho tenien, aquesta figura, i la dotació que ara arriba no és per tota Catalunya i tots els centres. Dona per uns quants centres, i el Departament d'Educació ha volgut prioritzar les zones de governança educativa perquè tots aquells centres que ara formen part d'aquestes zones és on intentarem d'alguna manera portar recursos perquè es vagi veient l'impacte d'aquest nou model més participatiu de cara a l'avaluació i poder-ho llavors extendre a la resta del país.
Segons Angelina Cases, era consellera de Coneixement, la presència dels Mossos pot aportar un valor ajut en les aules.
De la mateixa manera que venien entre educació vial, òbviament de més menatges recorreguts, els menatges les escoltaven, però que pensen que tota la persona que ha uns coneixements i que entra en col·legi a explicar-les, tostem reforça era actuació del mestre. Tot i els elements de les persones de sanitat, qualsevol persona de 10 hores pensa que hi ha un ben tant centre. El centre ha d'estar una zona oberta a totes les persones de 10 hores, als pares, a totes les persones que puguin venir de 10 hores a centres en un ben dels alumnes.
En d'altres punts de Catalunya, la presència de Mossos que no ha estat pla ben recebuda. Desenes de persones protestaven aquest de lluny davant de dos instituts de màxima complexitat de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballadors dels dos centres han denunciat que la mesura és un insult i que s'ha prenut d'esquia a la comunitat educativa i a manca total d'informació.
Et Maitín d'Aran.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. sembla sort de seguir aquí.
Et Maitín d'Aran.
Donc és de mera gent que estimo de oques gràcies que vam tenir informació una restacada de Sant Jordi. Dijous celebrem aquesta diada i jornada en aquests roses els llibres prenen el protagonisme. Dempús d'uns dies en els que ho hem parlat de Mautus, les novetats editorials que s'han presentat en guany en casa nostra, també ho hem parlat de més lectures. I avui, passadi ja uns dies, que parlam de més llibreries, concretament de mera llibreria Eterna. Neixuda en Bussost, celebrava aquests dies era sia dusau jornada de Sant Jordi en Viella. Et son libreter, Gerard Sanz, viuive a tau era jornada.
Sí, sí, han estat diferents, estem molt agraïts de la gent que ha vingut aquest any, igual que la de l'any passat, que bueno, va confiar en nosaltres, però hi ha hagut una diferència. L'any passat portàvem 3-4 mesos oberts i bueno, aquest any ja ha vingut pues, el client que ve cada mes, ja l'hem vist, ja l'hem conegut també, bueno, ja ens coneixem més i ha estat molt bé, ha sigut un any millor, també el temps va aguantar i això era el gran dubte que hi havia, però sí, aquest any encara ha sigut més divertit, més xulo, sí, una festivitat molt, molt xula.
Els autors locals han estat els més venuts de la jornada, començant per Bajo el mismo cielo, de Paco Boya.
En diferència al de Paco Boya, Bajo el mismo cielo. Vam tindre la sort de tindre l'autor aquí firmant pel matí i per la tarda una estona més i va ser el llibre que bueno, es va esgotar. Fins i tot tenim reserves per els següents dies. Després veig que també va ser Maite, d'Aramburu, va sortir bastant, una nena bona de Benavent i Querida Debbie, el nou de Freida McFadden, l'autora de L'assistenta.
El llistat de llibres més venuts en Catalunya no ha coincidit exactament de més preferències de la Val d'Aran, com ha constat Gerard Sanz.
Sí, sí que és veritat que havíem demanat uns quants de llibres que són molt famosos i sabia que Sant Jordi de Barcelona seria de top ventes. Aquí no ho han sigut, però sí que és veritat que hi ha hagut altres estrelles, no? Cenizas bajo la nieve, per exemple, ha sigut un dels llibres més venuts també, i un de Free Ride, de Val d'Aran, també ha sigut una estrella de Sant Jordi. Sí, sí, hi ha altres doncs, que no s'han venut tant, però bueno, han sortit altres llibres més especials per a aquesta zona.
Ara, fins a aquests autors locals, t'ho estem tirant més.
Ajuda moltíssim a les llibreries, a part si tenim la sort de tindre un autor firmant com ha sigut aquest any, és genial, ajuda molt a les llibreries i la gent està molt agraïda de tindre una firma, ho hem sentit aquí a la llibreria. I sí, també estic pensant que han sortit llibres de cuina de la Vall d'Aran, han sortit llibres d'història de la Vall d'Aran també, i sí, és jo ho prefereixo que surtin llibres més especials d'aquí que no el més venut, que ho pots trobar sempre a qualsevol llibreria, i sí.
Jugues de Lluís ha començat i anau a edició de l'estau Black Mountain Dead, era novel·la nera, que és un dels gèneres més apreciats pels lectors araners i com constaten des de la Libreria Eterna.
Sí, la novel·la negra, primer, que és, jo crec que és el que més enganxa i el que més es busca aquí a la llibreria. I sí que és veritat que ahir, amb el tema de Sant Jordi, molta gent va agafar els flyers del Black Mountain, molta gent va conèixer el Black Mountain perquè per primer any es farà aquí a Viella. Estem molt contents de participar, sempre han comptat amb nosaltres des del primer any que vam tindre la llibreria a Bosost. Però sí, la novel·la negra és com el lloc segur de molta gent, no? Per, ostres, no sé què llegir, m'enganxo. I també hem tingut autors que estaran al festival, també, per exemple, Alfons Cervera, José Luis Muñoz, Lluna Vicenç, llibres que també han sortit aquest Sant Jordi.
Més en la de Sant Jordi, ara arribam a punt d'esguit a mieja de maitín, més en la de Sant Jordi, com a diríem, Edmund Editorial era publicació de llibres que se troba en plia efervescència. En aquest sens, el llibreter de la Eterna met en valor precisament el poder dels llibreries locals.
Sí, jo crec que la màgia que té la llibreria és que vens a per un llibre i t'emportes un altre, la majoria dels cops. És algo que a internet no pots trobar, tens clar quin llibre vols, el demanes i ja està. Però aquí parlar amb el llibreter o parlar fins i tot, que a vegades ha passat aquí, clients entre ells, un que porta el llibre a la mà i l'altre diu, ostres, aquest me l'he llegit, no m'ha agradat, o agafa aquest altre. Aquí ha passat molt, per exemple, l'exemple que més s'ha repetit ha sigut amb Maggie O'Farrell. Té el llibre de Hamnet, que és el més famós que té i el que més ha sortit, però els clients entre ells ho deien, no? El llibre de Maggie O'Farrell, el millor que hi havia era un altre, no? I això passa molt. I sí, a tema de novetats i tal, ara després de Sant Jordi, doncs jo crec que alguns llibres despuntaran més, altres ja hauran tingut el seu moment i ja començaran a oblidar-se, això és llei de vida. Sí, sí.
En Catalunya, els llibres més venuts de Sant Jordi que siguen en ficció, Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent, en no ficció, Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu.
Et maitín d'Aran.
Que explicàvem ara uns dies, avui que vos podem dar més detalls. El Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Vall d'Aran ha culminat la modernització del servici i la intervenció que permet ampliar el grau de preanalítica amb la duplicació de l'equip d'immunoquímica. N'ho hem parlat amb Anna Pedrós, cap del servici de laboratori de l'Hospital d'Aran i també de l'Hospital del Mar.
Bueno, doncs hem fet concurs de maquinària de l'àrea de bioquímica, llavors hem canviat les màquines antigues per dues màquines noves. La reorganització que hem fet ens ha permès poder tenir totes les màquines duplicades, els dos mòduls que formen cada màquina duplicats, que d'aquesta manera, a part de que la tecnologia, tot i que és el mateix tipus de tecnologia, són màquines molt més fines, molt més ràpides, més segures, i a més ara ens permet tenir duplicat. De manera que, si una màquina s'espatlla, podem seguir treballant amb l'altra i no depenem d'haver d'enviar mostres a altres laboratoris, que aquí estem una miqueta lluny d'altres llocs.
També n'ha fet la valoració era síndica d'Aran, Maria Vergés.
Bé, com a sabets, l'agents de les aliances estratègiques que aconsegueixen el Aran en àmbit de la salut, com a potser ser l'Hospital de Mar, i a través del Laboratori de Referència de Catalunya, el que s'ha fet en aquest darrer mes i renauir tot un equipament per un costat en actualitzar-lo a nivell tecnològic, purament, i després també que la Valdara n'ha de ser més capacitat també de gestió i d'agilitat a l'hora de totes aquelles analítiques que sent així i que després també havien revisades com a digui, per cap de laboratori de laboratori de referència.
El renauiment d'aquest equipament, com a destaque Anna Pedrós, s'ha fet en mateix espai en optimitzant la distribució. Se tracta d'una nova maquinària amb tecnologia superior i que permet dar més autonomia als tècnics de laboratori.
Més com que aquestes màquines són una miqueta superiors quan a tecnologia robòtica, dona més seguretat i permet que el tècnic de laboratori pugui estar més fixat en altres processos més manuals i tot plegat el procés el fa molt més segur.
Damb aquest nou equip d'analítica se poden haver pràcticament el 90% de les proves que se requereixen avui en dia, a comptat i a mostra de sang, com ha constatat Pedrós.
Les proves bàsiques que tots coneixem com l'analítica bàsica, aquesta pràcticament es cobreix tota. Llavors, dintre del que són les analítiques ja més complexes, podem arribar fins a un determinat nivell. Hi ha algunes que ja necessiten una tecnologia diferent que ja no està a l'abast dels laboratoris habituals. Però intentem que doncs, pràcticament més del 90% de les determinacions que es fan es puguin fer aquí.
Tot un, en cap d'analítiques, en cas d'analítiques poc habituals, que són i en minoria, les mostres s'han d'enviar d'hora de Raval.
A veure, hi ha serologies, per exemple, que no són molt habituals i llavors, clar, no tindria sentit tenir-les aquí. Tot com, per exemple, com la borrèlia. Tot i que és relativament freqüent aquí a la vall, sí. Tampoc no és una cosa tan habitual i s'envia al laboratori central. Algunes hormones, com hormones de creixement, que requereixen, o algunes altres que requereixen tècniques més sofisticades com cromatografia. No, els laboratoris bàsics no tenen cromatografia, són tècniques molt més complexes. I després també és veritat que si una tècnica es fa poc, no tens tant de coneixement sobre aquella tècnica, amb la qual centralitzar-ho en un lloc on tots enviem aquestes mostres aïllades, allà fas volum i la persona que està treballant aquestes mostres té més coneixement.
El renouiment de l'equip d'immunoquímica del laboratori de l'Hospital d'Aran permet mantenir els temps i de responsa, evitat haver la derivació de mostres al laboratori Core de Masblau, havent en compte que l'Hospital d'Aran se troba a l'EU 300 quilòmetres de distància.
Sí, nosaltres formem part de lo que és la xarxa DIVI de diagnòstic biomèdic i per la imatge. Llavors, com a tal, com a laboratori, nosaltres treballem en xarxa amb els altres laboratoris, que són uns 14 hospitals, i un laboratori central que està ubicat a Masblau, que allà és on hi ha els especialistes. Llavors, per exemple, les tècniques de microbiologia, aquí treballem tota una sèrie de tècniques amb la mostra que tenim aquí, i pel resultat final els especialistes es connecten via remota des del laboratori central i revisen els resultats si s'ha d'afegir algun altre procés, alguna altra prova, però de manera que les mostres es puguin treballar la major part des d'aquí i el procés és més àgil i més ràpid.
Anna Pedrós també remarca que tostem i millor tractar les analítiques in situ.
Home, fins i tot també per rapidesa i per temps de resposta. Quan les mostres no es poden processar en el seu lloc, sí que el que tenim és molt ben protocolitzat cada tipus de mostra com es trasllada. Segons el que se li hagi de fer, o es trasllada refrigerat o congelat amb les condicions adequades, això sí.
Era cap de servici de laboratori de l'Hospital d'Aran, mos explica què era Maixina quan li arribava mostra.
La mostra d'entrada arriba identificada des del punt d'extracció amb una etiqueta en codi de barres perquè ningú s'equivoqui a l'hora de traspassar resultats ni res. Llavors, la mostra entra, la màquina el primer que fa és una petita determinació per veure si està bé, que no hi hagi possibilitats d'interferències com que la mostra estigui lipèmica, que estigui hemolitzada o que hi hagi una icterícia molt alta que pugui interferir amb els resultats, i si la mostra és adequada llavors la passa a la següent etapa. Allà el que fa és agafar una petita quantitat de mostra, la barreja amb el reactiu, espera els temps que siguin necessaris, llegeix el resultat final i llavors quan té el resultat l'envia informàticament al sistema informàtic del laboratori. De manera que en tot aquest procés s'intenta que no hi hagi, o sigui, hi hagi la mínima manipulació manual perquè no hi hagi errors ni res. A més, també els sistemes aquests tenen sistemes de control de qualitat, unes mostres que nosaltres sabem el que han de donar i comprovem que ens donin el que han de donar i ens serveix per estar segurs que el procés realment està bé i no hi ha cap alteració.
Resultats que són pla ràpids.
Un cop entra la mostra, depèn de la llargada de la tècnica, pot ser com a màxim mitja hora, depenent de la tècnica. Després hi ha també un procés de revisió de resultats, el facultatiu sempre revisa que no hi hagi pogut haver-hi qualsevol altra condició que faci que no quadrin els resultats, i un cop el resultat està revisat i és correcte, informàticament s'allibera perquè ja el metge des del seu sistema informàtic tingui el resultat.
Segons es constata Anna Pedrós, en l'Hospital Vall d'Aran arriben totes les mostres de son airau d'influència de l'Hospital. De fet, les maixines que han de besuny un volum important de mostres en rendibilitzar la inversió.
Sí, clar, és un tema també de cost d'eficiència que els laboratoris també han de tenir en compte. I més, ara estem en sector públic i hem de ser conscients de, també de lo que costen les coses. Generalment el que mirem és que el reactiu no es faci malbé si no es consumeix i que realment siguin proves que es posen derivar, perquè si una prova és molt urgent i s'ha de fer, doncs s'ha de fer. Ara hi ha proves que no són tan urgents, que hi ha molt poc volum i que llavors fins i tot a nivell d'expertesa és millor que les treballin a vegades gent que en veu moltes d'aquestes. Parlem de proves que no siguin gaire habituals, eh? En general, les proves habituals, pràcticament tot el panell el fem aquí.
Aquesta acció s'inclouís en un pla global del Laboratori de Referència de Catalunya integrat en ILAT-DIVI, que prevé era modernització dels 14 laboratoris d'anàlisi clíniques que gestiona en diferents hospitals públics de Catalunya. En el Laboratori d'Aran hi treballen 4 tècnics i hi ha facultativa.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran.
Seguim quan arribem al punt de Suete 40 d'Et Maitín. En Pirineu, cada viatge és més calor. A despiets de que d'airet era neu d'aquest hivern, en les darreres dècades la temperatura mitjana ha pujat, neu en menys. Els hiverns són més cuerti, els estius més lungui. No hi ha sensació. Actits un estudi Transtermiera entestat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Joaquim, hi ha donades que revelen que la temperatura de l'aire ha pujat 10 grats.
Sí, concretament 1,9 graus entre el 1959 i el 2024. A l'estiu això puja fins als 2,7 graus més i també s'ha detectat que baixen les precipitacions a la vessant sud, on hi plou i neva menys. Són canvis importants, com diu Jordi Cunillera, cap de canvi climàtic del Meteocat.
Com a temperatura mitjana anual, el resultat que hem obtingut és d'un augment molt clar d'uns 2 graus en tots aquests últims 70 anys. I això és un augment molt important, que la temperatura mitjana anual hagi augmentat en 2 graus és un augment significatiu.
Adela, com diríem, que els hiverns s'escuercen, els estius s'alunguen.
Exacte, cada dècada es perden 3 dies de gelades, són dies en què la mínima està per sota dels 0 graus, i també es guanyen 5 dies d'estiu, que són els que les màximes passen dels 25 graus. És a dir, des del 1959 hem perdut 20 dies de fred i hem guanyat 32 dies de calor. També apareixen les nits tropicals, tot i que això passa a les zones més baixes, al voltant dels 600 o 700 metres.
Aquest nombre de dies anuals amb temperatura superior a 25 graus, als Pirineus ha augmentat. I amb nits tropicals, que són aquestes nits amb temperatures mínimes que no baixen dels 20 graus, que això fa anys als Pirineus no passava mai, ara estem detectant que ja comença a haver-hi zones que alguna nit tropical ja s'està mesurant.
I a banda d'això també s'escurcen les onades de fred i s'allarguen les onades de calor.
No són que l'aire més cau, també se cau era aigua dels lacs.
Sí, per exemple, a Libó de Marboré, a Bielsa, a l'Aragó, la temperatura superficial ha pujat gairebé mig grau els últims 10 anys. També es detecten onades de calor en aquesta aigua i menys dies en què està coberta de gel, i això afecta greument els ecosistemes que viuen al llac i al seu voltant.
Tot això de dies, Joaquim, ja és d'un estudi transtermerier que entesten Meteocat.
Forma part del projecte Transfrontaré Life Pirinès for Clima, que analitza tot el Pirineu, analitzant l'evolució dels principals indicadors climàtics a 38 punts de tota la serralada.
Els Pirineus és una zona d'estudi molt bona, perquè aquest augment de temperatura pot ser molt més important a les zones de muntanya que en zones planes o properes a la costa. No? I és un fet que també estem detectant als Pirineus, com en altres zones de muntanya d'arreu del món.
Tot plegat ho fan per poder estudiar i preveure quins efectes pot tenir el canvi climàtic en les plantes i animals, però també en les persones, perquè s'hi puguin adaptar i puguin mantenir els Pirineus com una regió viva.
Doncs, Joaquim, un dels nostres companys corresponsals en Pirineu, força gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Et Maitín d'Aran.
Au tau peiro de sveglio, bossa di nubezzu, che i socchi ta su meglio, o l'usciar manclaru.
Sei un paese, e via flu, e via flu, e via flu. Che la terra, la dell'amor, la dell'amor, la dell'amor.
Au peiro, vamo camminare.
Cap de mal, que gallo al hut, que gallo al hut, que gallo al hut. Que cau guarda, es vuelts de sus, es vuelts de sus, es vuelts de sus.
Au peiro, vam caminar, vam caminar de cap a l'immortelo. Au peiro, vam caminar, vam caminar, el país vam cercar.
Que es cau trauca, tu lo segas, tu lo segas, tu lo segas. Tants a rapa, suque a les mas, suque a les mas, suque a les mas.
Au peiro, vam caminar de cap a l'immortelo. Au peiro, vam caminar, el país vam cercar.
Dilleu ja més, veirem brafí, veirem brafí, veirem brafí. Era llibertat, que aquest camin, que aquest camin, que aquest camin.
Et maitin d'Aran.
Dunques de captar immortela en aquest format de rumba i quan arribem a tas, quan arribem a tas weite 47 minuts d'et maitin que daurim i a extra i a extra de l'actualitat de d'hora. Et Pallars impulsa la recuperació de cereals antics com a espelta petita entre produir i àrea de qualitat i de proximitat. Un projecte que vol reforçar el sector agrari i generar valor afegit en territori en productes més sostenibles i diferenciats en mercat. Vam de Tremp, Pau Rovira.
La iniciativa impulsada des d'Escola Agrària del Pallars i Pallars Actiu prové d'un estudi que ha posat a prova durant 3 anys el cultiu de varietats tradicionals d'espelta, ordi, llentia i favó, com explica l'agrònoma Laura Rueda.
Les parcel·les experimentals, doncs, durant 3 anys hem pogut anar recollint dades, recopilant informació, coneixem com es comporten alguns cultius aquí al territori i en base amb el cultiu que ha tingut un millor comportament, que ha sigut en concret el de l'espelta, doncs poder estirar una mica el fil i poder no només fomentar-ne el seu cultiu de forma local, sinó també intentar pensar en com valoritzar-lo més i com comercialitzar-lo localment i transformar-lo localment.
Els primers resultats apunten a una bona viabilitat agronòmica i també econòmica. Gràcies a que aquestes varietats permeten reduir l'ús de fertilitzants, s'adapten millor a l'entorn de muntanya i ofereixen un producte amb menys gluten i més valor comercial, ho constata l'agricultor i ramader Martí Boix.
Més que res la gent jove que s'hi està ficant s'interessa bastant per aquests cultius, perquè crec que estan més valorats i veuen que tot el que s'ha anat fent sempre no acaba de funcionar. Sempre el preu és molt baix i sempre estàs competint amb gent que en produeix molt. El que més m'agrada jo és l'espelta petita, que és el primer cereal que va cultivar els humans. És molt antic i realment funciona. Amb molt poca cosa es fa. És més difícil el cultiu, però realment surt més a compte i no depens tant de comprar coses a fora.
El repte és ara completar la cadena de valor al territori amb la creació d'un obrador o infraestructura compartida que permeti transformar el gra en farina i facilitar-ne la comercialització sense haver de sortir del Pallars.
Les notes temperatures d'aquest mes d'abril en Ponent ENA preveu que la campanya de la fruita s'avançarà uns dies respecte d'aquest any passat. Hi ha situació en què els productors advertissen que cada viatge és més freqüent perquè la calor arriba abans. Lleida, Julià Albacar.
El mes d'abril a Ponent ha estat el més calorós dels darrers 80 anys i si no canvia la tendència durant el mes de maig, això provocarà que es torni a avançar la campanya de la fruita. Una situació que és cada cop més freqüent, com expliquen Josep Cabré, d'Unió de Pagesos, i Pere Roquer, de Saja.
Hem anat avançant molt en 15 anys, per exemple, doncs hem anat guanyant per els hiverns més suaus.
A mesura que els hiverns són més curts, el que hem observat és que en els últims 10 anys, al voltant de 10 dies, 12 dies, respecte a l'any 2015-2016, sí que hi ha quedat adelantament de dates.
Les altes temperatures han fet que alguns anys, tot i que inicialment s'havia previst un retard amb la collita, s'acabés avançant, especialment en conreus com la Massana o la Pera. A l'altra cara de la moneda, la primavera ha estat seca aquí a Ponent i això ha permès mantenir a ratlla l'impacte d'algunes plagues, com els fongs. Sergi Baluer, de JARC, denuncia, però, que la limitació actual que marca el govern de l'Estat amb els insecticides i productes fitosanitaris tindrà conseqüències amb la producció.
Seran malbé moltes collites a causa de no autoritzar productes que fins ara estaven autoritzats i altres països, com França, Itàlia, Portugal, estan autoritzats i aquí Espanya no els autoritza. Llavors, què ens passarà? Entrarà fruita d'Itàlia amb aquests productes i no passa res.
I recorda que altres països de la Unió Europea estan permetent l'ús de productes que no es poden fer servir a Espanya. Una situació que assegura crearà competència deslleial dins el mateix mercat comunitari.
Avui, un any de la grana amortada en la de llum en la península ibèrica. Era falta de subministrament pendenures, aturec tot tipus d'activitat. I un problema de sobretensió que no se pot controlar és que aquell tot el sistema elèctric, segons els informes. Sò que no és tan clar és per què passec i quin és aquest responsable. Els informes parlen de causes multifactorials, l'operador del sistema, les companyies elèctriques, s'intercanvien les acusacions. El darrer exemple, l'OM en expedient sancionador molt greu contra Iberdrola per part de la Comissió dels Mercats i de la Competència. En total, el regulador n'ha d'haurit l'EU i a 60, tot i que durant torna a destacar que aquests procediments no impliquen la retribució de cap de responsabilitat en la origina de la incidència. Els tribunals són els que hauran d'acabar de determinar si hi ha responsabilitats, si qui són, en ta saber qui acaba pagant la factura de la mortada. Jordi Canal.
En principi, avui, passat un any de l'apagada, acaba el termini perquè els afectats puguin presentar demandes i reclamar els danys o les pèrdues que els va provocar el tall. El problema és saber a qui s'ha d'adreçar la reclamació. José Enrique Vázquez és president de la Comissió d'Energia de la patronal Pimec.
El que ens preocupa molt és que encara, després d'un any, no tenim clar ni què va passar, ni qui és el responsable, ni qui pagarà aquesta festa.
Davant d'això, els afectats estan optant per guanyar temps en fórmules que aturen el rellotge de la prescripció, reclamacions per burofax o peticions de conciliació. I és que es parla de xifres milionàries. Per exemple, les que reclamaran les companyies d'assegurances perquè els rescabalin el que van pagar els seus assegurats. Una de les grans asseguradores de l'Estat es va fer càrrec de 20.000 sinistres relacionats amb l'apagada. Paco Oya, president de l'Associació de Corredors d'Assegurances, explica que, tot i que ni nivell particular, moltes pèrdues d'aliments refrigerats van quedar fora de les cobertures. Sí que es van cobrir casos d'empreses que van tenir aquest mateix problema o també avaries elèctriques en aparells o maquinària.
Hi ha empreses d'alimentació ha sigut potser un pèl més sensible als sinistres perquè, bueno, trencar cadenes de fred i tal és un tema ja delicat, però fora de les empreses d'alimentació doncs ha pogut ser alguna amb això, de que amb aquells talls de llum doncs va acabar produint alguna mena de fallada elèctrica als aparells.
Però més enllà d'això, hi ha la gran reclamació, segons Vázquez. És l'anomenat lucre cessant, la pèrdua d'ingressos o els guanys que no es van poder aconseguir a causa de la interrupció en el subministrament. Per exemple, Repsol calcula el seu perjudici en més de 100 milions d'euros. Jorge Herranz, advocat especialista en el sector energètic, assegura que determinar el o els responsables i el seu grau de responsabilitat faran que sigui un cas complex.
és fàcil un plet d'aquestes característiques, un procediment civil de responsabilitat extracontractual, és a dir, determinar no únicament el responsable, sinó també determinar, en el cas de que n'hi hagi responsabilitat, el quàntum, és a dir, el que costa aquesta festa, no? El que s'ha de pagar al perjudicat. Si a sobre tenim el cas de que no únicament es presenta la demanda, sinó es demanda diversos operadors, aquí ens podem trobar amb un plet realment molt, 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 molt complex.
Herranz pronostica que hi haurà sentències condemnatòries, però que tot plegat va per llarg. 8 o 10 anys, diu, fins que es pronunciï sobre els recursos que previsiblement hi haurà al Tribunal Suprem.
Més notícies. A Comda d'Aue, en què divendres se podrà escollir et passant optim des d'un poder gaudir de l'eclipse solar total d'et propleu a 12 d'agost. Acro és possible perquè la posició de Xulei serà l'eu era mateixa que era que ocuparà el dia de l'eclipse. Tarragona, Clara Chavarria e Domingo.
Si bé el dia exacte per fer aquest simulacre és demà, poc després d'un quart de nou del vespre, des d'avui i fins divendres, cap a la mateixa hora, es pot comprovar si el lloc triat permetrà divisar l'eclipsi en la seva totalitat, tant a la demarcació de Tarragona com des d'alguns punts a Lleida. La dificultat té a veure amb el fet que el sol estarà ja molt baix a l'horitzó i qualsevol obstacle, ja sigui urbà o orogràfic, pot impedir gaudir del fenomen. El divulgador i científic Joan Anton Català explica un truc per triar el lloc d'observació.
A les 20:21, aproximadament, del 29 d'abril sortirem, o des de la terrassa o des del balcó, donarem l'esquena al sol i mirarem la nostra ombra projectada al terra. Si podem veure la nostra ombra, vol dir que el sol és destapat, no tenim obstacles que impedeixin la visió, i vol dir que aquell lloc serà perfecte per gaudir del moment de la totalitat de l'eclipsi.
Mentrestant, hi ha qui ja pensa des d'on seguir-ho, mentre que d'altres no hi tenen cap interès.
El balcó de casa de la meva filla, que es veu perfecte, millor que de Prades.
Jo crec que tindrem que pujar a Prades, perquè aquí a vegades amb la contaminació...
Nen, el dia del teu cumpleanys...
Mire. 12 d'agost, no, jo aniré a veure-ho, doncs.
Si quadra i tenim apetència perquè no tenim cap activitat, potser sí, però a priori no tenim cap intenció.
La tria prèvia del lloc i la planificació per traslladar-s'hi és important, perquè es preveu que hi hagi un volum molt important de gent que es desplaci fins a la demarcació per seguir aquest eclipsi.
Trescat Info. Et maitin d'Aran.
Doncs és quan anem a punt de 8:56 d'et maitin, que hi temps de jugar de més paraules de Metmut Urabiat.
Tostem en aranès.
I ara o que ja hi tens en ta plantejar aquest nou Metmut Urabiat, que serà et darrer de mes d'abril. Un Metmut Urabiat que s'amaga a un Xavi.
En aquest enunciat que va un mes que no vos arriba. Què dits? Aparicius per accident. A d'avui, uns aletes.
En responses, contestem o ben mitjançant un correu electrònic aran@trescat.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en telèfon mòbil 607-07-09-09. Xavi, aquesta setmana, aquesta paraula d'una que mos ven, no sé si de més enllà que en diden, i una traducció massa literal d'acro que se dit en castellà, més en tot cas, era paraula perduda aquesta setmana, la cau desnixar un.
En aquesta definició que dits, aparicius per accident, cada ue uns aletes.
Era responsa que arribarà el pròxim de l'ús serà de ja en mes de mai. A deixar, Xavi.
A deixar alguna pensada.
Darreres 10 minutes del programa hem de repassar era agenda de casa nostra. El grup de mestres de l'escola Garuna de Viella tornen en guant d'amb llauta estria teatrau. Se tracta de la peça Múria que tornen, que representaran de 12 a 15 de mai en audiovisual de Viella. I a funció cada dia a comptar des 8 de maitín. Les entrades se poden adquirir cada dia de 3 a 5 de la tarda en la mateixa Escola Garuna a un preu de 10 euros. També hauem noves dates de l'activitat de Kundi un Kunde. Seran el 28 d'abril en la Biblioteca d'Arties, hauem a Deix, i 30 d'abril en l'Ajuntament de Les. L'Institut d'Aran esteix et son 40è aniversari i ha estat d'oberta a tutis que han passat per aquest centre a alumnes anys. Serà el 16 de mai a comptar des 11 de maitín amb disparieres activitats. I abans d'acabar, també rebrem babus que en les ja se premanissen entre la xasclada de l'Aro que serà el 9 de mai dissabte, 9 de mai. Per cert, els tíquets d'estat dinar se poden adquirir en Quia de Lluç 4 de mai, en la llibreria Erareu. En Quia del Cid programa d'avui, ens retrobem demà, a dissabte.